Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Augmenta 558 el nombre de morts pels atacs d'Israel sobre posicions d'Hezbollah al sud i a l'est del Líban. També hi ha uns 1.600 ferits, cosa que ha desbordat alguns hospitals. Desenes de milers de persones han fugit dels bombardejos en direcció cap a Beirut, la capital del país. El govern espanyol ha fet marxa enrere i ha retirat la votació del sostre de despesa i dels objectius de dèficit que s'havia de fer dijous al Congrés. La negativa de Junts a donar-hi suport ha obligat la Moncloa a ajornar una votació clau per poder elaborar els pressupostos de l'Estat. Junts demana més marge de despesa per a Catalunya. Salvador Illa fitxa David Bombaí, l'exlíder del PDeCAT, serà el nou director general d'Economia Social i Cooperatives, càrrec que depèn de la conselleria que lidera l'exconseller de Junts, Miquel Samper. Salvador Illa, el president i Jaume Collboni han encapçalat la comitiva institucional de la Mercè fins a l'Ajuntament de Barcelona. És el primer cop des del 2014 que el president de la Generalitat i l'alcalde coincideixen a la missa en honor a la copatrona de la capital catalana. Les festes es tancaran aquest vespre amb el piro musical de la Mercè. La tria de música s'ha anat a càrrec de Rosalia, que aprofitarà l'esdeveniment per estrenar mundialment la seva última cançó, porta per títol Omega. El Consell d'Europa retreu a l'Estat espanyol la sentència que obliga a impartir un 25% de castellà a les escoles. Segons un informe d'un comitè d'experts de la institució, la fixació d'aquest percentatge incompleix els compromisos subscrits per Espanya amb les llengües a l'educació. Creix el nombre de treballadors amb dues o més feines. A Catalunya n'hi ha 106.000, un 20% més que fa un any, segons les dades de l'Institut d'Estadística. La majoria són dones. Les entitats pro drets humans consideren que el Departament de Justícia ha tancat en fals la investigació interna arran dels bloquejos de les presons al març com a protesta per l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern. Justícia diu que no hi va haver cap responsabilitat disciplinària, mentre que les entitats afirmen que es van vulnerar els drets dels interns. Dues persones detingudes a Granada com a presumptes autors de les dues morts violentes la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Els han arrestat en una operació conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil. Els esports.
El Barça i el Girona han fet aquest matí els últims entrenaments abans dels partits de Lliga de demà. Els blaugrana, ja sense Ter Stegen, que es perdrà el que queda de temporada, rebran el Getafe, i el Girona el Rayo Vallecano. L'Espanyol no juga fins dijous. Avui comença ja la setena jornada de Lliga de primera en tres partits. Madrid-Alavés, Sevilla-Valladolid i València-Osasuna. I en bàsquet, avui comença l'Eurocup amb la presència del Joventut, que debuta a Badalona a partir de quarts de nou davant el Hapoel Tel Aviv.
I el temps tarda variable, amb més sol a Ponent i comarques de la costa sud, amb xàfecs localment forts i amb tempesta a les comarques de Girona i el nord-est de Barcelona. Temperatures sense canvis o algunes màximes en lleuger augment. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Dimarts 24 de setembre, la Mercè, festiu a Barcelona i últim dia de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Amb una part del país, per tant, a mig gas, aquest matí ens arribava al final d'un capítol fosc que va passar la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona. La detenció d'un matrimoni que suposadament van ser els autors del doble crim de fa 3 mesos i que va provocar diversos episodis de violència tant a Girona com després a Figueres. Els han detingut en un poble de Granada, Pinós Puente, una col·laboració dels Mossos i de la Guàrdia Civil. A Barcelona, avui, l'alcalde Jaume Collboni ja s'ha atrevit a fer un balanç positiu del dispositiu de seguretat de la Mercè, tot i que encara no s'ha acabat, i ha insistit que els delictes a la capital catalana comencen a baixar. Ha assegurat que és fruit de la bona sintonia entre la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el consistori, una relació que també s'ha traslladat a la tradicional missa de la Mercè. Per primer cop des del 2014, un president de la Generalitat i un alcalde de Barcelona han coincidit en l'acte a motiu de la Festa Major perquè comparteixen sigles polítiques. Anirem durant el programa també a Platja d'Aro, al Baix Empordà, per veure com han encarat el dia els comerciants i els veïns del municipi. Després de l'aiguat d'ahir a la tarda, hi havia una seixantena de botigues inundades i avui tothom ha hagut de fer feines de neteja per intentar recuperar la normalitat. I passarem pel Maresme, on aquest matí hi ha hagut una protesta de pagesos de Santa Susanna en contra del pla que l'Ajuntament vol portar a terme en una zona agrícola. El consistori ha rebut 5 milions d'euros dels fons europeus per objectius turístics i els agricultors diuen que la decisió els afecta directament. De moment, han aconseguit aturar les obres. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Això que sentireu ara és el que passava la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona.
I ell s'ha sacat la pistola.
Una metralleta.
Hòstia, la metralleta.
Una metralleta és un tiroteig que va acabar amb dos morts i dos ferits. Doncs bé, aquest matí a primera hora han detingut els dos presumptes autors dels fets a Granada, Andalusia, per la mort violenta de les dues persones aquesta nit de Sant Joan d'aquest any. Laia Claret, eren els presumptes autors dels fets?
Doncs sí, ens ho han assegurat els Mossos. Els detinguts són un home i una dona. Aquest matí els han arrestat a la població de Pinos Puente, a Granada, i han de passar les pròximes hores a disposició del jutge. Ha estat una operació conjunta entre Mossos i la Guàrdia Civil. Per l'alcalde, Lluc Salelles, aquesta notícia dona un respir al barri, però creu que encara es necessita reforç policial com hi ha ara.
Crec que ajudarà a destensionar Font de la Pólvora i el conjunt de Girona Est, i que ens ajudarà també a poder anar treballant en aquesta pla de convivència, de seguretat, tot i que a partir d'avui la situació canviï, és necessària la presència de Mossos d'Esquadra a la zona. Per tant, nosaltres el que sí que farem durant el dia d'avui és posar-nos en contacte amb la conselleria per veure què ens poden dir al respecte.
La setmana passada també van entrar a presó provisional comunicada i sense fiança dos cunyats d'un dels presumptes autors, com a còmplices de dos assassinats consumats i dos en grau de temptativa, tinença il·lícita d'armes i també amenaces.
Això ens trasllada aquella nit de Sant Joan. Recordem què va passar i, sobretot, tot el que va passar després en dies posteriors.
Doncs mira, segons els testimonis que eren allà, la dona del matrimoni hauria començat una baralla banal amb les víctimes i hauria anat a buscar el seu marit, que va anar cap allà amb un kalashnikov i suposadament va començar a disparar. Ho hem pogut sentir a l'inici d'aquesta notícia en un àudio de la periodista Ana Ponsí. A banda de les dues persones mortes, també hi va haver dos ferits. Els agressors van fugir la mateixa nit dels fets. Arran d'això, els dies posteriors, es va desencadenar una espiral de violència entre les famílies de les víctimes i del presumpte agressor. Hi va haver incidents greus tant al barri de Font de la Pólvora com el del costat, Vilarroja. També el barri de Sant Joan, en aquest cas a Figueres. Entre d'altres, es van produir, per exemple, actes vandàlics i es van cremar béns materials i també immobles propietat del presumpte agressor.
Doncs a banda de com es continuï gestionant la seguretat en aquest barri de la Font de la Pólvora, avui l'Ajuntament de Girona ha presentat un nou dispositiu de seguretat per tota la ciutat. Ha identificat quines són les principals preocupacions en cada barri i en funció d'això la policia municipal hi actuarà amb un dispositiu específic. Núria Paraire, què és el que preocupa els veïns de cada barri?
Bon dia, Marta. Doncs han vist que, per exemple, l'entorn de la plaça Independència preocupa què passa durant l'oci nocturn i al barri del Pedret preocupen alguns punts on els cotxes circulen a molta velocitat. Han identificat els problemes a cada zona analitzant les trucades al 092, els missatges de la bústia d'avisos i parlant amb les associacions de veïns. Un cop identificats els principals problemes, s'han dissenyat un dispositiu concret. Alguns ja estan funcionant i d'altres ho faran aviat. A més, en general, en tota la ciutat s'intensificarà la presència d'agents patrullats a peu, ho ha explicat la regidora de Seguretat, Sílvia Liu.
Insistim molt en el patrullatge a peu, és a dir, que la policia se la vegi caminant pels carrers i que, per tant, també pugui, doncs, si veu alguna incidència, sabeu que nosaltres apostem per un model en el qual la policia no fa tasques de prevenció i seguretat i també fa tasques, no, de si veu doncs, un enllumenat que està fos.
Per als nous dispositius no s'ha augmentat la plantilla de policies, que continua sent de 161 agents. El que s'ha fet és, per exemple, simplificar-los les feines administratives. A més, el pacte amb els sindicats fa que els agents tornin a fer hores extres quan hi ha esdeveniments importants. Tot i això, l'alcalde Lluxalelles diu que caldrà ampliar la plantilla.
El que s'ha fet, i crec que s'ha de posar en valor, és que amb la plantilla que hi havia, amb un any de feina de gestió en el cas de la regidoria i l'acord amb la policia, hem pogut millorar la qualitat del servei. Això vol dir que la plantilla de la policia està tancada i no ha de créixer, no. La majoria de serveis d'aquest ajuntament han de créixer.
El pròxim repte per a la seguretat serà el primer partit de Champions que jugarà a Girona. Serà el 2 d'octubre.
Doncs l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, fa un balanç positiu del dispositiu de seguretat de les festes de la Mercè, que acaben avui amb el piro musical. A l'espera de tenir les dades definitives i tancades d'aquesta festa major, el consistori ja destaca que no s'ha registrat cap incident greu de seguretat marriera.
Durant aquests dies s'han fet prop de 90 controls policials en zones d'oci, grans aglomeracions i transports públics, principalment per detectar armes blanques. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat fa només uns minuts que hi ha hagut petits incidents, però cap problema greu.
Hi ha hagut a les aglomeracions de gent robatoris de telèfon, segur, i hi ha hagut afectacions a gent que havia begut més del compte, però vaja, res que no sigui la mar de habitual amb una activitat tan massiva. Però el que anomenaríem elements que ens preocupen i que li hem posat la màxima atenció, això que anomenem seguretat, jo crec que aquesta és una festa que ha tingut un comportament d'un civisme exemplar.
Dissabte es va localitzar un cadàver a la platja del Bogatell, però tot apunta, segons les investigacions, que es tracta d'una mort no violenta. En una entrevista a Ràdio 4, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha atribuït els bons resultats en matèria de seguretat a la bona sintonia amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i els dispositius conjunts amb els Mossos.
Vull reconèixer que amb la nova consellera Núria Parlon i la determinació que ha demostrat, per exemple, en aquestes festes de la Mercè, hi ha hagut un desplegament de Mossos d'Esquadra, que ha tingut com a conseqüència que no hi hagués cap incident greu, per exemple, amb les armes blanques.
Collboni també ha destacat que comencen a baixar els delictes a la ciutat i ha avançat que durant els mesos de juliol i agost aquest descens ha arribat a ser del 7%.
Salvador Illa i Jaume Collboni han assistit aquest matí a la tradicional missa de la Mercè, una imatge inèdita d'un president de la Generalitat i de l'alcalde de Barcelona junts a la Basílica, que no es veia des del 2014. A la sortida, Illa i Collboni han estat escridassats per una desena de persones que protestaven contra els desnonaments. Ho ha seguit a Barcelona la Núria Oriol. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs així és, el president de la Generalitat que ha restablert també la normalitat institucional en les festes de la Mercè i aquest matí ha flanquejat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com deies, ja dins la missa solemne a la Basílica de la Mercè. És el primer president de la Generalitat que ho fa, no passava des del 2014. L'últim va ser Artur Mas, que va fer acte de presència amb el llavors l'alcalde Xavier Trias. Després l'alcaldessa Ada Colau no presenciava l'homilia i es quedava en la sala portes de la Basílica. Per tant, imatge inèdita que s'ha restablert i s'ha produït aquest migdia i també la foto del tot normalitzada a les portes de l'església de la Mercè, però envoltada de serra soroll per un petit grup de persones que han trencat, diguem, la tranquil·litat i la normalitat d'aquesta foto amb una escridassada contra l'alcalde i també contra el president Illa amb crits i pancartes del PSC desnona. La tranquil·litat, però, ha retornat en el seguici de les autoritats pels carrers des de l'església, des de la Basílica fins aquí a l'Ajuntament, on totes les autoritats han fet aquest recorregut, a més del president de la Generalitat al bell mig encapçalant doncs, tot aquest seguici, via l'alcalde Jaume Collboni, també el president del Parlament i tots els portaveus dels grups municipals del consistori han arribat fins aquí, fins al consistori i han pujat fins al balcó des d'on segueixen ara el Ball d'Àligues i la jornada castellera de les colles de Barcelona amb total normalitat.
Gràcies, doncs, Núria. Oriol, bon dia.
Adéu, bon dia.
Les entitats pro drets humans consideren que el Departament de Justícia ha tancat en fals la investigació interna arran dels bloquejos de les presons que van fer els treballadors per l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. Reclamen, a través del Matí de Catalunya Ràdio, que s'expliqui millor en seu parlamentària, mentre les denúncies per vulneració dels drets dels presos continuen el seu curs al jutjat Maria Núria Rebelle.
Una quinzena d'entitats de drets humans mantenen denúncies en diferents jutjats. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, ha posat aquest exemple al matí de Catalunya Ràdio.
Què ha passat aquí? Que han deixat sense comunicacions els familiars amb les protestes a les famílies i van deixar en aïllament tancat a les cel·les a milers de presos. Algú s'imaginaria que això es faci amb malalts d'un hospital o amb estudiants de les escoles?
Segons la síndica de Greuges, 4.000 interns van viure un confinament forçós arran de la protesta dels treballadors. També es van perdre moltes visites de familiars i d'advocats.
Estem pendents d'una operació policial contra el narcotràfic a Catalunya. Avui la Guàrdia Civil està acabant els últims escorcolls. Ha fet fins ara 10 detencions en diversos domicilis de Reus, Alcanar, Valls, Cunit i Riudoms, a la demarcació de Tarragona, i a l'Ebre i a Barcelona també, Sant Adrià de Besòs, Montornès del Vallès i Manlleu. En l'operatiu participen desenes d'efectius del cos en una acció que pretén desmantellar una organització criminal albanesa dedicada a l'elaboració i distribució de droga, bàsicament marihuana. El jutjat que porta el cas n'ha decretat el secret d'actuacions. Pràcticament passa un minut d'un quart de dues. Moment per saber a aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, equip viari, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs avui ha estat un matí amb pocs vehicles a la Corona de Barcelona. És festa a diferents poblacions, entre elles Barcelona, cosa que s'ha traduït en circulació força fluida i baixa sinistralitat. De fet, es manté el trànsit còmode globalment. Això sí, hem de destacar uns 2 quilòmetres, quilòmetre i mig d'aturades a la C60 a la Roca, sentit Granollers, perquè fa una estona hi ha hagut una col·lisió d'un camió amb un turisme. I d'altra banda, també hi queden cues a l'N2 a Calella, a banda i banda, a la C35 a Maçanet de la Selva i a la B30 a Barberà, direcció cap al sud. A la Ronda de Barcelona, trànsit del tot còmode, i el transport públic avui no tenim constància d'incidències destacables.
I ens queda el temps, el que ha de passar aquestes pròximes hores ho sap millor que ningú en Francesc Mauri.
De moment, termòmetre estable avui. En algun punt, les màximes un pèl més altes i previsió d'una tarda més moguda al nord-est de Catalunya. Ruixats irregulars, algunes tempestes, i aquests ruixats o tempestes irregulars, sobretot al nord-est, podrien caure al voltant de la Costa Brava, Pirineu Oriental, Guilleries, Collsacabra i comarques pròximes. La resta del país, sol i núvols alternant. Més sol, però, ponent i terres de la costa sud. Costa de l'Ebre, Costa Daurada. De cara a demà, temperatura màxima que puja una mica i de cara a demà, sol i núvols. Ja no esperem precipitacions. Demà passat, sol i núvols alternant i demà passat, atenció al termòmetre. Durarà poc l'augment de temperatures, però es notarà i molt. Màximes per sobre dels 30 en alguns punts del nord-est i en general a Catalunya entre els 25 i 30.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
De seguida marxem al Baix Empordà per saber doncs, com es lleva especialment Platja d'Aro després d'ahir un vespre de pluja intensa, és tarda vespre. Abans, una novetat que ens arriba des de Reus, i és que un home de 52 anys ha disparat aquesta matinada contra agents dels Mossos a la comissaria de Reus i un dels policies l'ha disparat i l'ha ferit. Segons la informació dels Mossos, l'home s'havia presentat dues vegades aquesta nit a les dependències policials i havia expressat la seva voluntat d'autolesionar-se. Fins i tot havia demanat que el matessin. La tercera vegada que s'ha presentat a la comissaria ja anava armat i ha començat a disparar amb una escopeta de balins. Un dels agents també li ha disparat i l'ha deixat ferit. L'home l'han traslladat a l'hospital i està detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat. I ara, com deia Platja d'Aro, el Baix Empordà continua intentant recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir a la tarda, que va inundar molts carrers i comerços. L'Ajuntament es defensa, mentrestant, de les crítiques dels comerciants, que creuen que això no hauria passat si hi hagués un bon manteniment de la xarxa de clavegueram. Aquest matí, Clara Jordan, moltes imatges de comerciants amb escombres i amb galledes mirant de netejar el que podien.
Sí, bon dia, Marta. I és que l'aigua va deixar una seixantena d'establiments afectats per les inundacions. De moment no hi ha avaluació de danys, tot i que en la majoria de casos, per sort, no s'ha fet malbé el producte perquè ja el tenen en una alçada on l'aigua no va arribar. La Berta, que treballa en un dels locals afectats, es lamenta que cada any passa el mateix.
Jo hace 38 años que estoy aquí y hace 38 años que está pasando esto. Muchísimas veces lo han arreglado, pero sigue pasando. Aquí el problema, yo pienso que lo principal es el río. El río no es un río, es una selva. Entonces, claro, si no quitan toda esa selva que hay en el río, va a seguir pasando.
L'alcalde Maurici Jiménez defensa que el clavegueram funciona i atribueix la inundació a la gran quantitat d'aigua que va caure en poca estona.
Per moltes boques que obrim perquè l'aigua marxi, no tenim la capacitat d'empassar-la. I no es pot empassar perquè totes aquestes tuberies van cap a un col·lector que ha de volcar a riu. Llavors, al final acaba sent un embut. I aquest embut arriba un moment que no té capacitat d'empassar més.
De fet, Clara, les pluges d'ahir a la tarda no només van afectar Platja d'Aro, van caure importants quantitats en altres municipis costaners del Baix Empordà que també van patir alguna afectació.
Sí, sobretot hi va haver desperfectes a les zones més properes a les platges. A Palafrugell, la platja que ha rebut més és la de Llafranc, on hi ha una part del passeig tallat perquè la platja, la sorra, va quedar malmesa. També van rebre, sobretot, brutícia de pedres i sorra a les platges de Calella. I a Begur mateix, bàsicament, terra i pedres que van malmetre les platges i algunes passeres i que aquest matí estan acabant d'arreglar.
Les visites als centres d'atenció primària per infeccions respiratòries a Catalunya han augmentat un 50% en l'última setmana, un canvi de tendència amb les xifres més altes des del maig passat. En total s'han fet 39.500 visites als CAPs. Els virus més predominants ara mateix són els enterovirus i els rinovirus, que són responsables de la majoria de refredats, diguéssim, de vies altes. Pel que fa a la Covid, aquesta última setmana ha augmentat els casos, amb uns 400 positius més, un total de prop de 2.000 noves infeccions i 234 persones hospitalitzades actualment. També han crescut les infeccions per la grip. Hem passat d'uns 1.200 casos a gairebé 1.800. Tot i això, la circulació d'aquests dos virus encara es manté en xifres baixes. I la campanya de vacunació contra la Covid-19 d'aquest any a Catalunya inclourà per primera vegada la vacuna catalana Dipra. És una vacuna adaptada per ser eficaç contra la versió JN1 del virus. És el que ens acaben de confirmar aquí a Catalunya Informació fonts del Departament de Salut Purificació Barcelona.
Sí, es tracta de l'única vacuna adaptada a aquesta subvariant que ha estat desenvolupada i fabricada íntegrament a casa nostra. Salut també vacunarà amb les adaptacions a JN1 de les vacunes de Pfizer i Moderna d'ARN missatger. A diferència d'aquestes, la Dipra està dissenyada amb tecnologia de proteïna recombinant, és a dir, inclou diferents proteïnes de la subvariant JN1 del virus que s'inoculen directament per provocar la resposta del nostre sistema immunitari davant la infecció. En els assajos, la vacuna catalana ha demostrat una alta efectivitat per evitar una malaltia greu i sense efectes secundaris. La vacuna Dipra s'administra en una sola dosi i no necessita ultracongelació, ja que és més estable que les vacunes d'ARN missatger.
Més coses, el debat sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona comença a fixar-se al calendari. La comissió tècnica que l'estudia es reuneix ja el 8 d'octubre. La previsió és tenir els treballs acabats a principis de l'any que ve, Joan Garcia.
La comissió tècnica és l'òrgan que coordina els grups de treball integrats per tècnics de la Generalitat i del Ministeri de Transports. Tracten tres aspectes: la millora de la infraestructura, el model de governança que ha de tenir i les connexions ferroviàries amb les terminals. La data del 8 d'octubre, per tornar a ser-ho a la taula, l'ha anunciada el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a El Periódico. Ha assegurat que la solució ha de garantir la millora la connectivitat i el respecte ambiental.
Que no perdem aquesta connectivitat, que és una riquesa per generar prosperitat, que ha de ser compartida a Catalunya, no? I ho farem d'acord amb els màxims estàndards mediambientals. Jo això em puc donar garantia, escoltarem la decisió tècnica que tinguin, i la millora complirà amb rigor màxim als estàndards ambientals.
En la mateixa entrevista, Salvador Illa exclou Carles Puigdemont de la ronda de trobades que està fent amb expresidents de la Generalitat.
Ho justifica dient que s'està reunint amb expresidents que no estan actius en política i defineix el líder de Junts com un actor polític que està en actiu.
Problemes a l'escola de Santa Eulàlia de Riu Primer, a la comarca d'Osona, que porta més de 30 anys amb aluminosi. Dimarts van aparèixer signes d'alarma en una viga i la direcció del centre, d'acord amb l'AFA, l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament, va decidir desallotjar els alumnes per seguretat. La pregunta, Nàtia Dell, és on estan fent les classes ara, els nanos?
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira, els alumnes de l'escola El Roure Gros els han recol·locat en 3 edificis municipals. Simulant la distribució que van fer en temps de Covid, els han repartit entre la Casa de Cultura, el Punt Jove i la Rectoria, que ja estaven fent servir perquè els faltava espai a l'escola. Els més petits sí que s'han pogut quedar al centre perquè la seva aula ja té les vigues reforçades. També es pot continuar fent servir el menjador i el pati. El més important, recorda l'alcalde Xavi Rovira, és la seguretat dels alumnes.
Clar, el departament ens va dir, nosaltres ara mateix no podem garantir al 100% la seguretat estructural d'aquest edifici, tot i que no està per caure d'aquí 5 minuts, evidentment. Però, clar, nosaltres volem risc zero. Estem parlant de canalla, no estem parlant de que aquí s'hi guardin palets de suro. Volem una seguretat absoluta.
Aquests dies els tècnics han de fer proves de càrrega per conèixer la seguretat estructural de l'edifici i així mesurar l'abast del problema. Els resultats poden tardar, calcula l'alcalde, de 10 a 12 dies. Si les proves sortissin malament, l'Ajuntament demana a la Generalitat tenir a punt un pla B per instal·lar d'urgència mòduls prefabricats. Tot això mentre esperen des de fa anys la construcció d'una nova escola. El 2022 la Generalitat va adjudicar 4,2 milions per fer-la, però tot just ara ha de sortir la licitació al projecte. Per tant, la nova escola no serà una realitat fins aquí a 3 o 4 anys ben bé. Marta Crespo és la presidenta de l'AFA.
Esperem que, sense saber el resultat d'aquestes proves, el departament ens ofereixi no només la possibilitat, no, d'accelerar aquest procés de construcció d'aquesta escola nova, sinó també que tinguin a punt, no, una solució per si els nens no poden tornar a l'escola o per si tots plegats acabem decidint que potser ja n'hi ha prou i que no volem haver d'estar patint quan deixem els nostres fills i filles a l'escola.
El Departament d'Educació que hem consultat confirma que està fent proves al centre, com us dèiem, i depenent del resultat es prendrà una decisió o altra, sempre asseguren, tenint en compte la millor opció per a les famílies.
Això a Santa Eulàlia de Riu Primer. Uns altres problemes els tenen a Badalona. La quinzena de paradistes del mercat de Torner d'aquest municipi temen un tancament imminent del recinte. Ahir l'Ajuntament els va comunicar que els tècnics havien detectat greus deficiències a part de l'estructura del mercat i, de moment, s'han tancat 3 parades per possible risc per les persones. David Àngela, corresponsal, avui t'hi has passejat i has pogut parlar amb la presidenta del mercat, que no les té totes, oi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, efectivament, uns i altres coincideixen a assenyalar un dèficit d'inversió i manteniment crònic en la infraestructura. Olga Viltró, presidenta del Mercat, recorda que el govern anterior, a García Albiol i l'àrea metropolitana, ja havien fet un estudi i una cala del conjunt per fer una rehabilitació que ja disposava de pressupost. Ara, Viltró denuncia que l'Ajuntament no els ha ofert cap alternativa ni un emplaçament provisional per continuar treballant i sospita que darrere d'aquesta decisió hi ha alguna maniobra fosca.
Que jo, el que nosaltres creiem tots, i bueno, ja veus que estan tots els partits polítics aquí a Puyanza, està l'Associació de Veïns del Progrés, i el que dona la sensació és com si fos que volguessin això per alguna cosa, perquè en cap moment ens han dit marxeu 6 mesos i tornem. No s'han dit res.
Viltró assegura que presentaran batalla. Demana que l'Ajuntament expedeixi un decret d'urgència per reubicar el mercat en una carpa provisional.
David, què hi diu l'Ajuntament a tot això?
Doncs assegura que la situació és molt greu i que hi ha un risc imminent. Rosa de Lamo, quarta tinenta d'alcaldia, responsable de comunicació, Fons Europeu i Protecció per les Persones, és contundent.
Que allò que als paradistes els semblava que era una urgència, resulta que és un problema de seguretat molt greu de l'estructura, que posa en perill a tothom que passa per allà, tant als paradistes com a les persones. No? Hi ha 3 parades que estan just a sobre de les càmeres frigorífiques i el mal estat de l'estructura que envolta les càmeres frigorífiques el que ha provocat és que hi hagi un risc imminent de poder passar, doncs, algun ensurt molt greu.
Per la seva banda, Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Badalona, denuncia que García Albiol va arraconar el projecte per rehabilitar el mercat.
Un projecte amb l'AMB per començar a arreglar l'estructura i també teníem 800.000 euros propis de l'Ajuntament per arreglar càmeres i començar a reubicar els paradistes en la busca d'un operador. Jo, quan vaig sortir del govern, vaig deixar tot això escrit per la nova regidora i el govern del Partit Popular va dir que això no servia per res, que era paper mullat, que tots els acords que els paradistes havien arribat amb mi, doncs que no els seguirien tirant endavant. I ha passat un any i ara ens trobem així.
Avui a la tarda els paradistes tenen una altra reunió amb el consistori on temen que els comuniquin el tancament immediat i total d'aquest recinte.
A Lleida s'embolica el projecte que preveia la construcció d'un centre comercial de més de 60.000 metres quadrats al costat de l'estació de trens, un cop es cobreixin les vies. Hi ha polèmica perquè l'alcalde, el socialista Félix Larrosa, assegura que el propietari dels terrenys, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, la DIF, veu l'operació inviable econòmicament. I l'oposició, sobretot això, assegura que és el mateix govern de Larrosa qui està posant pals a les rodes per evitar, Júlia Albacar, que la iniciativa tiri endavant.
Bon dia, Marta. Sí, anem a pams. El projecte és una qüestió històrica a Lleida perquè el pla de l'estació seria el primer centre comercial cobert de la ciutat i, a banda, permetria unir diferents barris que ara queden dividits per les vies del tren. Se n'havia presentat ja una primera proposta l'any passat, però ara l'alcalde Félix Larrosa ha assegurat que DIF veu el projecte inviable per motius econòmics.
Hi ha un projecte que es va presentar per part de l'anterior govern que ha dit que no és viable econòmicament i no es pot enganyar la ciutadania.
Un argument que l'oposició no veu clar i acusen l'alcalde de voler impedir que el projecte tiri endavant. També asseguren que el govern actual prioritza la construcció d'un centre comercial als afores de la ciutat, el projecte de Torresalses, que ha aixecat molta polseguera entre les diferents associacions de comerciants lleidatanes. Sentim Xavier Palau del PP, Violant Cervera de Junts i Jordina Freixenet d'Esquerra.
Com a paient cap de la ciutat ha generat unes expectatives que s'han convertit en frustració i, per tant, el que cal és donar explicacions al teixit associatiu i veïnal de Lleida.
Reivindiquem i reclamem a DIF que doni una solució amb aquest plantejament. Si el plantejament fins ara no era correcte o no el veuen absolutament viable, doncs demanem a DIF que faci un altre plantejament.
Hi ha una voluntat política darrere d'impulsar un determinat projecte comercial fora de la ciutat i la mateixa voluntat política per posar tots els pals a les rodes i aturar-ne un altre.
Larrosa ha negat rotundament aquestes acusacions i assegura que aviat presentaran un nou projecte per al pla de l'estació.
Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Més de 100.000 persones a Catalunya tenen dues o més feines. Són en concret 106.000, segons les dades de l'Institut d'Estadística, mentre que fa un any eren 87.000. L'increment és del 20%. Quin és el perfil, Pilar García?
Doncs més de la meitat són dones i principalment amb jornades parcials que han de complementar amb altres feines per arribar a finals de mes, com explica Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
Aquest contracte a temps parcial és insuficient per cobrir les seves necessitats i complementen aquest contracte a temps parcial amb un altre contracte a temps parcial. I és que en aquest país tenim una taxa molt elevada de parcialitat involuntària.
Aquest és el cas d'Ilene Hernández, que treballa en el servei domèstic.
Entre semana hago de limpieza, haciendo horas, 4 horas, no diario, sino un día sí, un día no. Los fines de semana sí tengo un trabajo estable, que es de cuidar una persona mayor. Entro el sábado y salgo el lunes.
I hi ha un altre perfil de persones que treballen en més d'un lloc, en aquest cas perquè volen créixer professionalment.
Un perfil ocupacional més elevat, amb un major nivell formatiu, amb millors salaris i millors condicions laborals, que en aquests casos hem vist que tenen una jornada completa i complementen aquesta jornada completa amb una feina d'unes poques hores, diguem-ne, per millores professionals o per obrir horitzons en diferents empreses.
Aquests més de 100.000 pluriocupats suposen el 3% dels assalariats catalans.
Membres de col·lectius feministes, de defensa del dret a l'habitatge i ecologistes, entre d'altres, han constituït ara la plataforma Pirineu Viu. Aquesta organització pren el relleu a Stop Jocs Olímpics, que ara ja no tindria cap sentit perquè no hi ha jocs. Sofia Cabanes, quines són les seves reivindicacions?
Hola, bon dia, Marta. Doncs denuncien els efectes nocius que consideren que comporta el turisme sobre el model de vida a les comarques de muntanya. Per això, Pirineu Viu preveu dur a terme diverses accions de mobilització durant esta tardor i hivern i activitats de conscienciació a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, a més d'Andorra. Arnau Corberó, un dels seus portaveus, apunta quines són les prioritats de l'organització.
En primer terme, solucions concretes amb el tema de l'habitatge, que ens sembla que és ara mateix la punta de llança d'aquesta problemàtica, doncs amb limitació de preus, limitació d'habitatges d'ús turístic.
Des de la plataforma també han volgut deixar clar que no estan en contra de les persones que treballen en el turisme, sinó de la precarietat que, asseguren, genera este sector.
D'això se'n deriva que tenim gairebé tants llits turístics com habitants, que tenim un 60% de segona residència i a sobre una de les rendes familiars brutes més baixes.
Pirineu Viu vol sumar-se així als moviments que aquest estiu han sorgit a les Illes Balears i a les Canàries contra la massificació turística.
Les 83 fires agroalimentàries organitzades l'últim any a les comarques de Lleida han rebut 700.000 visitants, que han generat un impacte econòmic de més de 67 milions d'euros. Ho recull un estudi fet per la Universitat de Lleida que fins i tot indica que la mitjana de despesa per persona és de 96 euros. Noelia Casellas, l'estudi ha volgut analitzar l'impacte de les fires sobre el turisme del territori.
Bon dia, Marta. Exacte, és més. Segons l'estudi del treball Jaume Macià, les fires agroalimentàries evolucionen més enllà del punt de vista firal i econòmic i esdevenen un atractiu turístic més.
Les fires agroalimentàries han evolucionat atraient turistes interessats en experiències autèntiques. Hem passat de fires purament comercials o d'intercanvi comercial a experiències turístiques. Aporten un flux econòmic important per la regió i per la demarcació en conjunt i beneficien el comerç local i dels municipis on s'acaben celebrant. Promouen els productes locals i de proximitat i alhora impulsen el turisme cultural i rural.
Aquest estudi que ha fet la Càtedra de Turisme d'Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida té la col·laboració també de la Diputació de Lleida.
Sí, des del Patronat de Turisme de l'ENS Provincial, Juan Antonio Serrano apunta que les fires agroalimentàries tenen encara possibilitats de créixer. Ara bé, creu que han de potenciar més la seva promoció.
Penso que falta promoció o comunicació perquè la gent, sobretot les que són més arrelades, poder les dos grans tenen tanta varietat de producte que segurament no sap si és agroalimentària o és una gran fira, però, per exemple, el que són torró, xocolata, oli, formatges, etc., està claríssim que el que els hi falta una mica és que els ajuntaments o els consells comarcals que organitzin li donguin una comunicació, una difusió més gran.
Les 83 fires agroalimentàries de les comarques de Lleida se celebren en una setantena de municipis. Les de la Plana són més agràries i les del Pirineu més centrades en la ramaderia i els productes que se'n deriven.
Gràcies, Noelia. Conflicte Santa Susana, al Maresme, per unes obres al front marítim que fa l'Ajuntament. Afecten terrenys agrícoles del Pla de Balasc i una part dels propietaris no hi estan d'acord. L'alcalde diu que tot s'ha fet ajustat a la llei. Anem cap a Santa Susana. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu avui has anat a escoltar les dues parts.
Doncs sí, les obres afecten el Pla de Balasc, que són terres de conreu al límit entre Santa Susana i Pineda de Mar, davant les vies del tren. Tenen un cost de 5 milions d'euros per fer un túnel soterrat per a vehicles, ampliar de 8 fins a 15 metres d'amplada al vial, que uneix les finques, i remodelar el front marítim. El conflicte ve quan, per fer-ho, cal agafar una part de terreny agrícola. Demà, donant una vintena de propietaris, afecta una vintena de propietaris i en queden entre 4 i 6 que no volen acceptar la cessió de terres qualificades del valor agrícola. En Josep Maria Baqués és coordinador de la Unió de Pagesos al Maresme.
L'Ajuntament de Santa Susana tira pel dret. Sense complir tràmits, signa convenis il·legals, perquè tracta com a zona urbanística una zona agrària. A l'hora de pagar, aquí no han vingut a valorar res, s'ha saltat els llogaters. Ha tractat només amb els propietaris. Vol tramitar per tràmit d'urgència aquesta expropiació. El tràmit d'urgència es fa servir només en zones urbanitzables.
Per la seva part, l'alcalde del municipi, Joan Campolí, assegura que s'ha intentat arribar a un acord amb tothom, però que hi ha propietaris que no ho accepten.
Varen engegar un projecte d'expropiació, a més, que ha sigut aprovada definitivament, s'ha fet tot el tràmit correcte. Jo ahir vaig comunicar a l'empresa que podien entrar com vulguin, si hi ha resistència podem intervindre, espero que no n'hi hagi, poden entrar a la finca perquè ara els diners ja estan depositats, ells poden dir si les valoracions fetes per l'Ajuntament són correctes o no són correctes. És un tema purament econòmic. És cert que estem un sòl protegit, per això vam tramitar una modificació de pla general.
Doncs cadascun defensa els seus arguments. Aquest matí una vintena de tractors de diferents punts de la comarca s'han plantat davant dues de les finques afectades. Durant una estona els pagesos han aturat les obres, però després han retirat els tractors i asseguren que faran torns per fer guàrdies i evitar que entrin les màquines a les seves terres.
Doncs veurem com acaba. Gràcies, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
I ara ens n'anem cap a la ciutat de Lleida, en concret al carrer Alfred Perenya, on hi ha el restaurant La Roca del Corb. Potser us sona, perquè va guanyar l'edició lleidatana del programa de TV3 Joc de Cartes de l'any passat. Doncs bé, els seus responsables tenen de termini fins al 15 d'octubre per marxar de l'establiment que regentaven des de feia 7 anys. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
A més, no poden fer servir aquesta marca si en cas cobrin un nou restaurant.
Sí, exacte, i és que el propietari del local l'ha venut i, a més, ha registrat la marca i el logo. Els actuals responsables de la Roca del Corb han rebut d'un dia per l'altre un burofax del propietari que els informava de tot plegat. I no poden endur-se una marca comercial consolidada a Lleida, no només perquè està registrada, sinó perquè, tal com ens diu l'advocat Enric Rubio, ells tampoc la van crear.
La clau de tot rau no en qui registre formalment el nom comercial, que lògicament d'entrada l'empara la llei, sinó en qui ha creat o qui va idear aquest nom comercial.
I tu ets amb una de les persones que regenta el restaurant ara mateix.
Sí, amb el Pau Jorge Orte, que és un dels que regenten aquest local. Pau, esteu indignats, sobretot, per com ha anat tot plegat, no?
Sí, bàsicament perquè quan va arribar el burofax ens deia que el dia 15 se'ns acabava ja el contracte perquè venia el local i llavors vaig assabentar que havia agafat el logo del restaurant que va crear un amic meu, jo no l'havia registrat, i va registrar ell al maig. Llavors, clar, si ell em diu al maig, escolta, a l'octubre tens que marxar, doncs tens més mesos per mirar a locals, per marxar a l'estiu, perquè aquí a l'estiu no es treballa molt, i llavors pues, pots no perdre tot el mes d'octubre que perdré i mig novembre perquè pugui obrir l'altre restaurant, que serà quan comença la feina aquí fort a Lleida.
O fins i tot la premura del temps, perquè també podríeu haver optat a adquirir aquest local, no?
Sí, clar, que quasi en 5 mesos, escolta, vols el local i decideixo a comprar-lo, pues puc anar al banc i demanar a veure si me'n donen els quartos, però clar, en 15 dies no tens temps d'anar al banc a que et donin res, perquè en 15 dies no pots portar ni papers.
Esteu informant els clients a través d'un cartell que he vist aquí a la barra del bar, no?
Sí, estem informant amb un cartell que he ficat a barra del bar i també hem ficat a Instagram de la Roca al Corp, a Facebook, al TikTok i totes les redes socials tampoc van fortes.
Per acabar, Marta, una nova pregunta. Vosaltres teniu previst continuar amb la vostra feina, no aquí, però en un altre lloc.
I tant. Nosaltres continuem la nostra feina amb un altre nom, altre puesto, però fan el mateix i tota la gent que són clients nostres ens ha dit que ens acompanyaran on vinguem i que siguem forts i endavant.
Doncs ja veus, Marta, hem volgut tractar aquesta situació insòlita d'un restaurant que té solera, d'uns cuiners, d'uns xefs que han tingut premis reconeguts com el Joc de Cartes i que ara han de marxar.
I que no han tingut temps ni de reaccionar.
És una feinada perquè, clar, aquest local està trinxat, no havia res, no el volia ningú. Vam pujar la meva dona i jo, van passar la pandèmia, van continuar lluitant i ara, quan ja estem amb molta feina i amb molt nom, ara ens treuen això.
D'acord. Doncs, Pau, gràcies.
Moltes gràcies, Pere Joan, que vagi bé. Molta sort, bon dia.
Bon dia.
3:45. El Vendrell convertirà el torrent dels Aragalls en una via verda per a vianants i ciclistes que connectarà el nucli urbà amb els barris marítims. Montse, Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest nou camí també tindrà una altra funció, oi? Quina?
Sí, es vol que sigui també un refugi climàtic verd, un lloc de passeig on ara hi ha un pas pedregós i irregular ple de malesa que espontàniament els veïns ja fan servir. El camí es farà de sauló compactat d'uns 3 metres d'amplada, tindrà llum i també uns bancs en certs punts. Bernat Ardèvol, del despatx redactor del projecte, ho dibuixa així.
El que plantegem és la creació d'un nou ferm que sigui compatible entre ciclistes i vianants i els espais on es van trobant amb els diferents carrers d'aquí Sant Salvador anem generant aquestes illes, diguem, que nosaltres li diem illes de refugi climàtic. Intentarem treballar amb una nova vegetació tant arbustiva com d'arbres amb poc requeriment hídric i el que ens crearà, diguem, és aquest túnel de verd, no? Sobretot pels estius, que els usuaris puguin tenir espais de sombra i espais de trobar.
Ara el projecte està aprovat, costa 500.000 d'euros, pagat en fons Next Generation, s'adjudicarà de seguida i a principis d'any es faran les obres, que poden durar de 5 a 6 mesos, amb la qual cosa la previsió és que aquest camí de 800 metres de llargada ja podrà connectar amb la via verda que surt del monument als Castells abans de l'estiu que ve. L'alcalde Kenneth Martínez remarca la seva funció principal.
És completar i
i ja, ja ara sí, doncs, portar des del nucli del Vendrell fins a la sorra una via que sigui una via amable, una via ciclable, una via per vianants. Aquest és l'objectiu fonamental, a banda, evidentment, de recuperar un espai natural, que a dia d'avui doncs, es pot dir que està amagat, aquí és convertir això en un passeig, en una zona verda.
Això es pot fer perquè aquest torrent ara ja no fa la funció de torrent. Les seves aigües estan canalitzades cap a la riera de la Bisbal.
Novetats d'última hora que ens asseguren que les autoritats del Nepal han localitzat un cadàver a la zona de l'Annapurna, on fa menys d'un mes van desaparèixer una parella d'excursionistes catalans. Els equips de rescat van poder trobar el cadàver de l'home de 37 anys i veí de Berga, però no van poder localitzar la dona de 31 anys i veïna de Sant Feliu Sasserra. Ara es farà l'autòpsia per determinar la identitat de la víctima. Els dos excursionistes catalans feien una ruta de senderisme a la zona de Pokhara i se sospita que podrien haver relliscat i ser arrossegats pel corrent del riu. Ecologistes en Acció demana 10 anys de presó per a 3 directius de l'empresa Ditexa de Montornès del Vallès per l'abocament de dissolvents al riu Besòs el 2019 després d'un incendi a la fàbrica. L'accident va provocar que es malmetés tota la flora i la fauna de 14 quilòmetres des de Montornès fins a Barcelona. Els ecologistes adverteixen que als polígons industrials a prop del riu Besòs hi ha una mitjana de 3 incendis al mes, Maria Núria, amb assistència dels bombers.
Exacte, els ecologistes consideren que van incórrer els d'aquesta empresa que han denunciat, Ditexa, en els delictes d'incendi amb imprudència contra els recursos naturals i contra la flora i la fauna. Josep Portado, coordinador jurídic de l'entitat, ha explicat a aquesta emissora per què demanen més anys de presó que la Fiscalia.
Que nosaltres el que volem és que s'acabi la impunitat, perquè el que ocorreix a la pràctica és que d'aquests 6 anys que està demanant el fiscal la data d'avui, doncs després és molt fàcil arribar a un acord entre les parts i que tot això quedi en 2 anys, que ningú entri a la presó i que quedés tot com si no hagués passat res.
Hurtado explica que l'empresa, que ara no està en funcionament, presentava moltes irregularitats i que l'administració no va obrir-los cap expedient. Pel que fa a la flora i la fauna, també ha indicat que en aquests 5 anys s'ha pogut recuperar força.
La Pobla de Segur penalitzarà amb un 50% de recàrrec sobre l'IBI els pisos que portin 2 anys buits. Una iniciativa que s'ha aprovat per unanimitat i que entrarà en vigor l'any que ve i que passa a l'ofensiva. Vol incentivar el lloguer en un territori, a Pau Rovira, on l'accés a l'habitatge és molt limitat, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, poder accedir a un habitatge a tot arreu és molt complicat, sobretot per la manca d'oferta, però aquest fet s'accentua encara més aquí al Pirineu. Per mirar de trobar-hi una solució, l'Ajuntament de la Pobla de Segur ha decidit que a partir del 2025 penalitzarà fiscalment aquells pisos que portin 2 anys desocupats, amb un recàrrec del 50% sobre l'IBI, l'impost de béns immobles. L'alcalde del municipi, Marc Baró, ha explicat que amb aquesta modificació es preveu evitar que hi hagi pisos que estiguin tancats i incentivar que la propietat els posi a lloguer.
Això ho farem mirant el rebuig de l'aigua i mirant els empadronaments, a veure si hi ha gent empadronada el rebuig d'aigua amb aquests pisos, i llavors intentarem incrementar, que al final el 50% de l'IBI és incrementar entre 200 i 300 euros més a l'any que pagaran aquests pisos buits, i també ho fem una mica per incentivar que la gent posen els pisos en circulació, no? Que no hi hagi tants pisos tancats a la Pobla, que la gent que digui, ostres, ho tinc a punt per posar-la a llogar, doncs que el puguin llogar.
L'Ajuntament, doncs, actuarà d'ofici comprovant, mitjançant els rebuts, que l'immoble sigui utilitzat, mentre que el propietari haurà de demostrar que l'habitatge té un ús si és que vol esquivar la sanció.
I ara escoltarem el crit d'alerta de les cases de turisme rural de Lleida davant l'augment de pisos turístics. Ells reclamen equiparar normatives per evitar el que consideren competència deslleial. A més, remarquen que l'augment d'habitatges turístics deixa els veïns de la zona sense pisos on viure. Noelia, les cases de turisme rural ja constaten un descens de visites.
Sí, perquè asseguren que no poden competir en preus amb els pisos turístics. Mario Mata és el president de la Federació de Cases Rurals de Lleida.
La gent busca opcions més econòmiques i ens hi trobem que estan fent un canvi cap a habitatges d'ús turístic, marmant la qualitat del servei que s'ofereix a canvi, però, d'un preu més econòmic, on les cases rurals, si entrem a competir en aquest nivell de preus, el següent que haurem de fer serà tancar definitivament.
I per què no poden competir en preus? Doncs perquè les exigències a uns i altres són hores d'ara molt diferents.
No han de complir requisits tècnics, no han de complir requisits mínims de serveis, no han de passar cap mena d'inspecció d'extintors ni d'elèctriques. A més, tampoc són considerades una activitat econòmica, amb la qual cosa no han de pagar autònoms, no han de fer declaració d'IVA.
Des de la Federació calculen que a la demarcació hi ha uns 4.500 habitatges que han passat de ser residencials a ús turístic.
La gent que hi viu aquí al nostre territori es troba que el seu habitatge o el seu lloc on vivia passa de ser un habitatge residencial a destinar-se a un habitatge turístic, amb la qual cosa ens trobem gent que vol viure a les zones de muntanya i no té lloc on viure.
Per tot plegat, reclamen equiparar normatives per competir en igualtat de condicions.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
És el so estrèpit dels trabucaires que avui ha despertat Barcelona, que viu l'últim dia de les festes de la Mercè, una jornada intensa que acabarà amb el gran piromusical a l'Avinguda Maria Cristina, que ha anunciat una sorpresa i és l'estrena mundial de l'última cançó de Rosalía titulada Omega. Anem cap al centre de Barcelona on hi tenim la Valèria Obereda, que està copsant una mica l'ambient d'aquest matí. Bon dia, Valèria.
Bon dia. Després del soroll de primera hora, als carrers del centre de Barcelona, amb la plaça Sant Jaume com a punt neuràlgic, s'han omplert dels colors i l'alegria dels gegants, amb les cares d'il·lusió dels més petits. El Cai i el seu pare, el Roger, repassaven els personatges del seguici popular.
L'àguila de la ciutat, el lleó de Barcelona, la mulassa, la víbria, la tarasca, els nans... Els gegants del Pi, com es diuen, aviam. Mustafà i la Lisenda.
I és que al matí, el dia de la Mercè, és un dia dedicat als petits de les cases. Sentim la Glòria i el Jordi.
Venim a veure sobretot els gegants, perquè el petit és un superaficionat, i estem aquí desitjant veure com ballen els gegants de l'estat. Estaven discutint sobre els gegants de la ciutat i els gegants del Pi.
Al final és un dia festiu, un dels principals festes de Barcelona, no només a nivell festiu, sinó a nivell cultural. Llavors és un dia que és molt bonic, de maco, de veure i de compartir i d'ensenyar als més petits.
També els gegants en són clars protagonistes. El Daniel Codina és el cap de colla dels gegants de la Pedrera.
I estem supercontents d'estar aquí a la nostra festa, a casa nostra, diguem-ne, a la nostra plaça, on esperem fer el Ball de la Pedrera, que es va fer per la reinauguració de la Pedrera, ara fa tot just 26 anys.
Unes festes de la Mercè que es tancaran aquesta nit amb el piromusical, que arriba amb sorpresa. Sabíem que la Rosalía en triava la música i ara ens han confirmat que hi farà una estrena mundial, la de la seva cançó Omega. Sentim el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè.
I ella ha volgut afegir-li un regal inesperat per la ciutat, que ens sembla meravellós, que és aprofitar el vent musical per llançar una nova cançó al mercat mundial. No hi ha millor manera, penso, de concloure una festa major que acompanyi també un inici tan espectacular com aquest hem tingut.
Mercè ha definit les festes de la Mercè d'aquest any com d'espectaculars i amb un comportament cívic exemplar.
I Tarragona també tanca avui les festes de Santa Tecla amb dos clàssics, el correfoc d'aquesta nit i ara mateix el Pilar Caminant de les colles castelleres locals. I fa una estona que ha començat ja l'actuació castellera prèvia als Pilars. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Alguna colla ha començat ja la baixada del Pilar?
No. Encara no, falta una miqueta, encara que falten dos castells més, perquè aquí en aquesta diada castellera una mica típica, perquè hi ha dues rondes només de les quatre colles locals, i les actuacions ja han acabat pels xiquets, que han fet un 4 de 8 i un 3 de 8, i per la jove, que ha fet un 3 de 8 també i un 4 de 8, s'han alternat. El Serrallo i Sant Pere i Sant Pau només han fet un castell cada colla, falten aquests dos últims castells d'aquestes colles. El Serrallo ha fet un 3 de 7 per començar, i els de Sant Pere i Sant Pau un 5 de 7. Ara mateix, doncs, quan s'acabin aquests dos últims castells que queden per fer, aquí des del davant del Pla de la Seu de la Catedral, les colles castelleres faran el que és una tradició aquí a Tarragona, una mica per tancar també les festes de Santa Tecla, que és pujar i baixar les escales del Pla de la Seu, baixar pel carrer Major i sobretot patir molt en la baixada de la Misericòrdia, que és una dels reptes que tenen les colles en aquest pilar de quatre caminant i que ha d'arribar finalment fins a l'Ajuntament de Tarragona, on és tradició estirar l'enxaneta amb una faixa des del balcó. És una de les característiques d'aquesta jornada de la Mercè aquí a Tarragona, unes colles que iniciaran el recorregut també per ordre d'antiguitat, és a dir, primer faran els xiquets de Tarragona, després la colla jove els xiquets, els del Serrallo i per últim els de Sant Pere i Sant Pau. Unes festes de Santa Tecla que enguany s'ha s'acaben, com deies, amb el tradicional correfoc que sortirà a partir de les 10 de la nit de la plaça de la Mitja Lluna. Aquest any, amb el Ball de Diables de Tarragona, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, també la Colla de Diables Vora Mar del Serrallo, i com a acompanyants enguany hi ha l'Odracom de Riudoms, el Drac de Valls i els Valls de Diables de Ribes, Vilanova i Vilafranca. Han estat 11 dies d'activitats amb prop de 500 actes festius, i aquí, des del Pla del Seu, ara ja esperant els últims castells abans de veure els tradicionals pilars caminant.
Doncs que ho acabeu de disfrutar. Gràcies, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia, fins ara.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2, mentre el Barça encara paeix la greu lesió del porter i capità Marc-André Ter Stegen, que el tindrà de baixa tot el que queda de temporada. L'equip de Hansi Flick torna demà a la Lliga amb la visita del Getafe a Montjuïc. Caudal del Serra, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana han fet aquest matí el darrer entrenament i fa tot just uns minuts ha comparegut davant els mitjans Hansi Flick, que, com era d'esperar, ha valorat la baixa de Ter Stegen i per una de passar el futur de la porteria blaugrana. Marxem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick ha donat plena confiança a Iñaki Peña, tot i que ha explicat que hi haurà reunió de la parcel·la esportiva per valorar un possible fitxatge. En aquesta reunió es tindrà molt en compte l'opinió de José Ramón de la Fuente, l'entrenador de porters, però ha explicat Hansi Flick que busquen un porter, que pensen més en el mercat d'hivern, o almenys això se'n dedueix de la seva resposta, que no fitxar per ara mateix.
We have the confidence.
Iñaki Peña té la nostra confiança, però hem de veure què fem. Hem de parlar-ne després, perquè cal tenir en compte els porters que tenim al darrere. La resta són tots porters joves, i si canviem alguna cosa amb ells, doncs hem d'anar amb compte. Però no estem sota pressió, confiem en l'Iñaki.
De cara a aquest partit contra el Getafe, ha explicat Flick que hi haurà rotacions, que ha de parlar amb Íñigo Martínez, no amb Jules Koundé, que diu és un futbolista físicament top. Està especialment satisfet amb Rafinha i els gols de Lewandowski, que diu que no el sorprenen, i cas a part el de Lamine Yamal. Ha explicat que pot ser el millor jugador del món en un futur i que se l'ha de protegir. Això sí, no tan físicament, perquè, segons explica Flick, aquest no rota.
No crec que Lamine Yamal necessiti descansar demà. És important que demà juguem a casa. I la clau és que comencem bé i que ho fem amb un gran equip. El que està fent Lamine Yamal aquesta temporada és increïble, també pel que fa a d'altres jugadors. Hem de seguir amb aquest rendiment i seguir mostrant el nostre joc d'atac.
Yeah, we have to continue this performance to show it our fans.
Demà sessió d'activació a les 11 i després la llista de convocats.
Gràcies, Ramon Salmurri. El Barça, com deien, jugarà demà el partit de la 7a jornada de Lliga davant el Getafe a Montjuïc, mentre que l'Espanyol no jugarà fins dijous. Els blanquiblaus també ho faran a casa davant el Villarreal. Avui ja juguen 3 partits d'aquesta 7a jornada: Madrid a la Alavés, Sevilla, Valladolid i València o Osasuna.
No deixem el futbol perquè, prèvia a l'estrena d'un documental de Movistar sobre l'extècnic del Barça, Luis Enrique, en les darreres hores n'hem tingut un avançament.
Són unes declaracions on l'actual entrenador del PSG i extècnic del Barça, com deies, Luis Enrique, entre d'altres coses, ha confessat que l'eliminatòria de la Champions, que va haver de disputar la temporada passada contra el Barça, va ser tot un malson tant per ell com pel seu entorn més pròxim.
Fue horrible la eliminatoria del Barça. Lo siento, se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador, y una sensación horrible para mis hijos y mi mujer, horrible. Madre mía, no me puedo imaginar una final contra el Barça.
Parlem ara de bàsquet, perquè avui comença l'Eurocup per al Joventut de Badalona, que ha debut aquest vespre al Palau Olímpic davant el Hapoel de Tel Aviv.
L'equip israelí és, a priori, un dels equips més potents del grup de la penya. D'aquest fet en parla l'entrenador verd i negre, Dani Miret.
El que està clar és que el Hapoel, doncs, públicament, no? Ells mateixos es proclamen un dels favorits, no? No serà fàcil, crec que per cap equip. És una Eurocup molt igualada, hi ha molts bons equips, molt bons jugadors.
I d'aquesta estrena de la penya, a l'Eurocup també n'ha parlat el pivot croat Ante Tomic.
Empezamos con Hapoel, un partido... Buen inicio. Medir contra Hapoel en casa. Espero que podamos jugar un buen partido mañana.
Mentrestant, el Joventut Hapoel de Tel Aviv, recordem que començarà 8:45 del vespre. A banda del Hapoel Tel Aviv, el Joventut comparteix grup també amb el Gran Canària, el Başakşehir i el Besiktas de Turquia, el Budućnost montenegrí, el Trento italià, l'Ulm alemany, el Sopot polonès i el Vilnius lituà.
I en vol, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de marxar cap a Polònia, on demà juga partit de la tercera jornada de la Champions a la pista del Kielce, ho dic bé? Kielce?
Ho has dit molt bé.
Molt bé.
Recordem que el Barça té la baixa del capità francès Dicamem i sobre el partit ha parlat el gironí Peter Csikuza.
Alguns jugadors cansats, amb molèsties, però estem bé. Acabem de jugar diumenge un partit molt dur de la Lliga i bueno, ara ens toca un partit de Champions a Kielce, amb una baixa del Dica, molt important, però bueno, com ja sabem, som un equip i intentarem donar el 100% de tots.
No t'ho pots perdre.
Doncs avui que Rosalía portarà la marxa de Barcelona arreu del món amb l'estrena d'un nou tema que porta per nom Omega durant el Piro Musical, la ciutat fa portes obertes de molts indrets on habitualment s'ha de pagar. Podeu entrar a la Sagrada Família, al Castell de Montjuïc, al Museu de Ciències Naturals, a la Fundació Miró, al Museu de la Música, al Museu d'Història de Barcelona, al Cosmo Caixa o al Museu Olímpic de l'Esport, entre d'altres. També al Palauet Albéniz o al Poble Espanyol per als residents i també hi ha un 50% de descompte al mirador Torre Glòries. Que acabeu de passar un bon dia de la Mercè. Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.